L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Bona nit, són les 9 del vespre d'un dimecres i s'obre de nou la porta de l'habitació dels pares. Qui us parla? Jo, Núria Lleonart Villar, per acompanyar-vos aquest vespre i xerrar de cosetes que ens puguin interessar, de les aquelles que parlem a l'habitació dels pares. Avui no tindrem pares. Bé, sí, hi ha una mare, però no bé amb qualitat de mare. Avui parlarem d'aquella coseta que a mi tant m'agrada i que fins i tot a vegades em dieu que sóc una mica pesada. Parlarem de noves tecnologies aplicades a l'educació. Ja ho sabeu perquè ho he dit diverses vegades i si no aquells que avui us incorporeu al programa, bé, doncs que jo tinc la teoria de que aquí estem a anys llum dels nostres alumnes. No vull dir que el sistema no funcioni, no vull dir que el sistema no estigui ben muntat. Jo podríem discutir-ho que també, però això donaria per un altre programa, no un, no, potser 20. I ja veuríeu que no estic gens d'acord amb el sistema que tenim aquí. Però bueno, això ja et dic, és un altre tema. Sí que del que jo parlo, d'aquest distanciament que hi ha entre l'alumnat i el professorat o de l'alumnat i el sistema, és a nivell metodològic. No tinc intenció de discutir si els nostres alumnes han d'aprendre o no els afluents del riu Ebre. No és això el que vinc a discutir, sinó de quina manera estan aprenent quins són aquests afluents. Per què ho dic, això? Doncs molt senzill. Tots vosaltres us en donareu compte de que els vostres fills tenen una habilitat relativament especial a lo que refereix a les màquines. Ordinadors, tablets, que ara nosaltres molts els coneixem per iPad, però el nom genèric és tablet, amb els mòbils, que ja no són mòbils, no sé per què encara ens empenyem en dir-los mòbils quan no ho són, ja és una eina de treball per tots nosaltres. El vídeo, la tele, és a dir, de molt petits ja saben engegar aquestes coses. I, a més, quan arriben de l'escola, el primer que fan i el primer que encien és justament agafar l'ordinador. La meva pregunta és, com és que encien tant agafar l'ordinador? No ha sigut durant les 8 hores que han estat a l'escola la seva eina de treball? I la resposta és no. Així com la de tots els adults sí que és la nostra eina de treball, és a dir, nosaltres ja no podem concebre les nostres vides laborals sense un ordinador, resulta que els nostres fills, tant a primària com fins i tot a secundària encara, utilitzen el 80% del seu temps el llapis, els llibres i les llibretes. Aquí hi ha un... Jo crec que ens estem... O sigui, hi ha un esglaó, insalvable. Ells, en les seves hores de lleure, utilitzen constantment les noves tecnologies i nosaltres utilitzem les noves tecnologies en el nostre espai de treball. Què falla aquí? No haurien d'estar ells començant a treballar a través de les noves tecnologies, que al final és l'eina que ells utilitzaran quan surtin en el món laboral? No és cert que tots nosaltres som fins i tot una mica millors escoltant i veient sense necessitat fins i tot de llegir tant? Ja sé, això també és un altre tema, sí? És a dir, podríem obrir un altre debat. La gent que em coneix de molt a prop sap que ja fa molts anys que faig el mateix discurs i fins i tot en petit comitè m'atreveixo a dir-los que jo estic segura que en un futur no gaire llunyà, segurament nosaltres no ho veurem i els nostres fills potser tampoc, però els llibres s'acabaran tal i com els coneixem, és a dir, i probablement el procés lector també tingui un canvis molt importants perquè al final l'ésser humà no ha nascut per llegir, sinó que ha nascut per veure i per escoltar. Aleshores, fins ara no teníem mecanismes per poder veure i escoltar tots els coneixements que anàvem assimilant, però ara ja sí, tenim una cosa que es diu YouTube, unes càmeres de vídeo que ens permeten visualitzar l'aprenentatge al mateix temps que escoltem sense necessitat ni d'escriure ni de llegir allò que estem aprenent. Però bé, ja ho sé, sí, això sembla 2003, Odissea de l'Espacio. Ja en parlarem d'això. Però bé, retorno una mica al tema. Sí que és cert que hi ha una distància molt gran amb les habilitats que tenen els nostres fills i com nosaltres intentem que ells aprenguin, per quin mecanisme intentem que ells aprenguin. Els ordinadors, o millor dit, hi ha ordinadors, les noves tecnologies són escasses en les nostres aules i ja no perquè no hi són físicament, sinó que hi tenim molt poca tendència a utilitzar-les per aconseguir que els nostres alumnes aprenguin, no sé si més, però sí que estic segura que d'una manera més agradable per ells. Fa cosa de 2 anys, una amiga de la mare, perquè així, jo crec que és així com ens vam conèixer, quan jo ja tenia aquesta inquietud, doncs la mare em va dir: mira, jo tinc una amiga que l'has de conèixer, perquè t'obrirà una miqueta els ulls. I bé, parlant un dia amb ella, em va començar a donar bibliografia per llegir-me. I resulta que vaig començar a descobrir senyors, i és veritat, als Estats Units, ho direm allò clar, als Estats Units, que ens deien, parlaven ja dels digital natives, ens explicaven què significava això, fins i tot deien que nosaltres érem immigrants digitals, és a dir, que nosaltres no havíem nascut en l'era digital, però que intentàvem, dic nosaltres, a tota aquella gent que d'alguna manera intenta introduir-se en el que és la dinàmica de la tecnologia. Doncs, bé, érem immigrants digitals, i ja es parlava de com utilitzar aquestes noves eines en el món de l'educació. I em va cridar molt l'atenció un dels articles que aquesta amiga, que avui la tenim aquí, ara la passaré a presentar, em va enviar perquè llegís, que m'explicava que, deia que els nens estaven comprovant que podien fins i tot aprendre més amb 3 o 4 hores de videojocs, seleccionant, evidentment, els videojocs a casa seva, que no pas les 8 hores que es passaven a l'escola amb llapis i llibreta. Bé, dit això, que a mi aquí va ser quan vaig dir: ostres, doncs és veritat, per què ens hem empès tots a prohibir els videojocs quan hi ha videojocs que el que fan és incentivar moltes de les propietats o de les capacitats que necessitem per aprendre, no? I bé, aquí vaig començar a descobrir tot un món que donava respostes a aquelles preguntes que jo ja feia, doncs, 3 o 4 anys que em feia, no? Mirant el meu entorn i mirant l'entorn educatiu, jo pensava: és que nosaltres estem anant amb cotxe i ells encara van amb carro de rodes, no? I bé, així va començar aquesta història. I aprofitant que la tenim per Sant Celoni aquests dies, vaig pensar: doncs mira, saps què? Enredaràs a la Mercè, benvinguda Mercè.
Moltes gràcies, Núria.
A venir-nos a xerrar una miqueta, a explicar-nos una miqueta com ella utilitza les tecnologies en l'educació. La Mercè, a més, l'any passat va ser tan amable que també va venir a fer-nos una petita xerrada a l'escola L'Avet Roig sobre aquest mateix tema. I bé, jo crec que és interessant. Per què? Bueno, la Mercè és educadora, és mestra de primària. L'assignatura que ella imparteix, la que ella dona, és classes de llengua espanyola en una escola a Boston, Estats Units. A més d'això, ella ha fet el màster de noves tecnologies aplicades a l'educació, que es fa a la Universitat de Barcelona, i a més de ser ponent en diverses xerrades nacionals, és a dir, que són per tots els Estats Units, per tots els mestres dels Estats Units, explicant la seva experiència de com aplicar aquestes tecnologies a l'educació, doncs aquest any també està d'enhorabona, perquè tants anys ben a prop de les noves tecnologies i inventant-se coses que ara ens explicarà, que estan molt i molt i molt bé i són molt curioses, doncs aquest any, aquest curs també inicia una nova etapa professional, doncs siguent una mena de se'n diu, en allà en dieu consellera de tecnologia, que a part de donar classes als nens, també formes a professors i ajudes a que puguin d'alguna manera adaptar la metodologia a les noves tecnologies. És més o menys això, Mercè?
Sí, exacte.
Doncs bueno, això, benvinguda.
Moltes gràcies.
I senta't absolutament lliure de tallar-me i dir-me tot allò que pensis que no estic dient bé.
No, molt bé.
Aleshores, bé, bueno, primer de tot, què tal la vida a Boston?
Home,
una mica de...
home, molt lluny de la família, no? Mm-hmm. Però l'ensenyament, per exemple, que és el cas que ens ocupa, és tan diferent al d'aquí que és com un al·licient, no?, poder estar allà, perquè les oportunitats que tens són molt diferents a les d'aquí.
Tu fa 10 anys que estàs a Boston exercint de mestra.
Sí, 10 anys ara.
A quin curs dones classe?
Bueno, això canvia quasi cada any, perquè igual que aquí, allà l'economia no funciona com hauria de funcionar i van canviant el que necessites fer. Però jo vaig començar donant classes durant 9 anys, bueno, 8, des de lo que aquí seria P5, kindergarten allà, fins a quart. Actualment estava fent segon fins a 6è. I ara aquest any que ve només agafaré el tercer fins a sisè, per tindre una mica de temps per poder fer la integració amb els altres professors.
Amb els altres professors. Uh-huh. És a dir, realment, l'escola, no sé si parlar de l'escola americana o bé de la teva escola en concret, sí que aposten per aquest canvi una mica metodològic amb una introducció ja veritable del que són les tecnologies a l'aula.
Bé, la majoria de les... Almenys estic parlant de Boston, clar, cada regió té el seu, però la majoria d'escoles públiques allà estan ja anant al 1 en 1, o sigui, uh-huh, un nen, una màquina.
Un nen, una màquina.
Les escoles independents com la nostra, algunes han optat pel 1 per 1, altres estan integrant-ho, tenint diversos carros amb tecnologia que tu pots reservar i portar-te a la teva classe quan ho necessites. Uh-huh. I mentre estem debatint si anar-nos-en amb les tablets o anar-nos-en amb ordinadors.
Amb PC.
Amb ordinadors portàtils.
Sí, perquè a més la teva escola és Apple, no? Diem?
Sí, totalment.
Totalment.
Totalment. Val. Més que res perquè la innovació a la zona Apple, uh-huh, és molt més forta que a la zona PC, uh-huh, i llavors, per exemple, l'iPad, que és la tablet que està més desenvolupada avui en dia, és Apple. Uh-huh. Llavors, doncs, ens n'anem per aquí.
Us n'aneu per aquí. Mercè, ja tornarem,
sí,
un altre cop, perquè a més, si convé, allargarem i farem dos programes, perquè a mi em sembla molt interessant. Però una pregunta que se m'ocorreix així. Una mestra de llengües... que aquí tenim aquell estereotip de no, que jo sóc de lletres. Com es casa amb la tecnologia? Com et surt a tu aquesta curiositat per la tecnologia?
Bueno, l'afany d'aventura, mm-hmm, és una mica el que va passar, però una de les coses que hem de pensar és que, bueno, com a professora de llengües, a mi m'agrada molt saber com els nanos realment aprenen una segona llengua. I tot apuntava de que moltes vegades aprenen una segona llengua de la mateixa manera que aprenen la primera. Uh-huh. I si en la primera estan immersos a 2.000 imatges per segon, a la primera estan immersos a sons que et venen de tot arreu, doncs les noves tecnologies aportaven tot això que no pots donar en una classe normal.
Mm-hmm. Tot això que no pots trobar en un llibre, per exemple, no?
No, pots trobar en el llibre, però tampoc pots trobar-ho en el professor.
En el professor. Mm-hmm.
A veure, jo tinc un accent, mm-hmm, jo no puc exposar els nanos a tots els accents llatins, perquè el meu accent, mm-hmm, quasi que és més català que espanyol.
Sí.
Llavors no deixeu. Bueno, doncs les tecnologies, per exemple, ja posaven...
Et permeten tenir
tots els idiomes
accents
possibles.
Amb un vídeo, per exemple, no? Buscant...
O amb podcasts, uh-huh, de les ràdios, sí, de tot el món,
val,
per exemple, uh-huh, i no fa falta, o si no, agafar, no sé, els dibuixos animats d'Argentina i després agafar-ne de dibuixos animats del Perú i agafar, uh-huh, dibuixos animats de... i agafar
diferents
trossets, uh-huh, no? O d'això, de diferents episodis, del mateix... inclús del mateix dibuix animat, però de diferents accents. Per exemple, això és una de les coses que me les aportava. Clar, jo no podia fer-ho jo, això, per mi sola. Mm-hmm. L'altra cosa és individualitzar l'ensenyament. Vull dir, clar, per exemple, una de les coses que nosaltres fem servir molt és un programa per l'iPad que es diu Dragon Dictation. Mm-hmm. Dragon Dictation no és res més que una aplicació per l'iPad de que tu dictes i ell t'escriu. Uh-huh. Però ho pots fer en diversos idiomes. Aleshores, una manera de treballar pronunciació individualitzada, clar, si jo no tinc això, jo no puc fer-ho, no puc passar-me...
Nen per nen,
20 minuts, perquè, uh-huh, no els tinc. Uh-huh. No els tinc. I llavors veia que això... Pues, i després, clar, les cares canvien quan, uh-huh, tu tens algú que amb ells els interessa. Uh-huh. I el poder, per exemple, fer un exercici en el que ells tiren una pilota contra una pissarra electrònica i així ens donen la resposta a dintre de l'aula, clar, això era impensable abans. I els nanos d'avui en dia...
Per tant, hi ha mobilitat, no? O sigui, no només
total.
Parlem de noves tecnologies, sinó que també ens trobem amb nens més drets que abans,
sí,
no?
Sí, sí, no?
Amb més moviment mentre aprenen, entenc, no?
Sí.
No amb tot, però amb...
No. Òbviament no en cada una de les lliçons que faràs tindràs tot...
Tiraràs una pilota, però...
No, però diguéssim que la tecnologia passa a ser el llàpid. Uh-huh. Uh-huh. O sigui, la tecnologia no és un fi... Uh-huh. No l'has d'utilitzar perquè l'han comprat a l'escola, no l'has d'utilitzar perquè la tenen, L'has d'utilitzar si et serveix a tu per explicar allò que vols explicar d'una manera més coherent, o més activa, o més animada. Llavors, si allò que vols explicar... Mira, jo, per exemple, us posaré un exemple perquè ho veieu clar. La diferència entre ser i estar. És molt difícil per un anglès que no té aquesta diferència entendre, perquè a vegades fem servir el verb ser i a vegades fem servir el verb estar. A més, si afegeixes això a l'edat de les criatures, que són molt joves, les que donen classe jo, no pots dir-li no. A veure, aprèn-te que per descripció, per... no li pots donar tot un llistat de moments en què utilitzaràs una cosa o una altra. Doncs jo el que agafo és... El ser és una cosa més de fet, una cosa que no canvia tant, si és més descriptiu, i l'estar és una cosa que és més de canvi, no? Per exemple, tu pots estar content, però després es pots canviar, no? Tu pots estar en un lloc i després te'n pots anar d'aquell lloc. Però si tu ets mestre, si tu ets un nen, si tu ets una senyora gran o si tu ets una mama, això no es canvia, no? Doncs jo els hi dono una roca, un tros de pedra i un globus. I llavors inflem el globus i llavors ells veuen a quin es pot associar cada un d'ells.
Cada un d'ells?
No?
Val.
Llavors, clar, a la roca doncs, veuen que és allò que no es pot canviar, que sempre és igual, doncs allò posem el verb ser. I a la cosa que és el globus, que podem
que
inflar...
Que ara està inflat, que pot estar desinflat, que es pot rebentar...
Que es pot rebentar, que pot canviar a l'estat del globus, llavors posem el verb estar. I comencem a fer pràctiques de veure quan ho utilitzaríem un o l'altre. Això jo amb tecnologia no ho puc fer. Doncs jo no canviaré aquesta lliçó per ficar la tecnologia. Però ara bé, per exemple, jo he fet els aliments, per exemple, els aliments. I havíem d'anar a fer una gincana a un supermercat. Resulta que, ostres tu, aquest supermercat no ens deixa anar perquè l'escola anterior que ha vingut els hi ha rebentat tots els paquets de caramels i han decidit que ja no feia més. Això no ens ha passat aquest any. Doncs bé, vam fer una gincama amb l'iPad, vam agafar tots els aliments que ells havien estudiat, els vam repartir per tota l'escola i teníem 20 nanos amb el seu iPad buscant les preguntes que jo els hi feia, no? Per exemple, sobre la poma tenia posat un número i això era el que valia, no? I, per exemple, jo els hi deia en castellà, perquè ells estan aprenent castellà, els hi deia, per exemple, digue'm quant val un quilo de la fruita que la bruixa li va donar a la Blancaneus. I llavors ells tenien que anar per tota l'escola, com si hagués sigut el supermercat...
Al supermercat, a buscar la poma, no?
A buscar la poma, però, a més, mirar quin número tenia dalt la poma. I llavors amb l'iPad feien una fotografia, o amb les tablets, les fotografies no les pots canviar d'ordre quan les has fetes. Les pots canviar quan les edites, però no quan les has fetes. Llavors jo sabia segur si la resposta era correcta o no. Clar, ells anant amunt i avall em van contestar a 45 aliments diferents. Això els hi poses en un llistat de la classe i no te'n contesta ni la meitat.
Ni la meitat.
Clar, perquè clar, la manera d'aprendre és molt diferent.
I a més associen poma amb la fruita de la blanca, neus, és a dir, amb les pistes, amb el mètode de moure'ns, amb el... Val? I de quin és, doncs, la teva curiositat?
Sí, sí, no, de poder apropar el món real amb una hora limitada de classe, que no és ni una hora, que són 45 minuts. I que a vegades només els tinc dos cops a la setmana.
Les vostres classes són de 45 minuts?
Depèn. Els petits... depèn de quina
edat.
Els petits, per exemple, d'espanyol tenen 30 minuts, un cop a la setmana, després passa a dos, tres cops a la setmana, 30 minuts al principi, després 45 minuts.
Val.
A més, ara, avui en dia, els nanos també, digue-li per culpa de les xarxes socials o a favor de les xarxes socials, els nanos, i especialment els de secundària, estan acostumats a agafar informació, refer i compartir. Aleshores, si tu els hi dones un llàpids i un paper, aquí no poden refer massa i no poden compartir massa. Bueno, sí, si ho llegeixen a la classe, però no estan fent alguna cosa amb el company, no ho estan compartint amb el company, ho estan simplement redactant a la resta del públic de l'aula. Aleshores, la tecnologia també m'aportava aquesta plasticitat, no? De poder agafar i que em comencessin, per exemple, amb les aplicacions de Google, que tothom, tots els nanos des de P5 tenen un compte privat de l'escola, però tots els nanos des de P5 tenen un compte de les aplicacions de Google.
Clar, perquè aquí tenim Google Docs.
Sí,
Aquí encara hi ha molta gent que no...
Bueno, el Google Docs és el que tenen.
El Google Docs és el que potser segurament més utilitzes. El Google Docs, sí. Si em permets l'incís, és, per qui no sàpiga què és una aplicació en la qual tu estàs adscrita, diguéssim, o sigui, és un grup que has format a través dels mails de la gent i amb el qual tu pots començar a redactar, però en el moment que tu estàs redactant els altres poden anar afegint o canviant coses, és a dir, funciona molt per treballar en grup, no?
Sí, i també funciona molt per poder editar en grup, uh-huh. no? Per exemple, tu pots començar un document, acabar-lo, un conte, anem a suposar un conte, no? I tu pots acabar aquest conte, però llavors el comparteixes amb el grup que t'ha tocat, o el grup de la classe, o el grup d'amics, el que vulguis, i cadascú pot anar dient la seva i canviant. Sempre hi ha una història que pots revertir a la història original, o sigui, hi ha un botonet que diu, va, revertir a la història original, però d'aquella manera ells hi han estat compartint i hi han estat fent alguna cosa en comú. I això és el que ells viuen dia a dia.
M'agrada molt la reflexió que fas, no? Que dius, o a favor de les xarxes socials o per culpa de les xarxes socials, tenim jovent, o nois i noies, nens i nenes, que estan acostumats a que la seva feina sigui pública, sigui vista, és a dir, a compartir, no?
Home, és que ho tens tot. Uh-huh. Si fas un vídeo i el poses al YouTube, ja ho estan compartint. Per exemple, el fet de que fan que ells posen una fotografia seva en el Facebook i fan un comentari sobre que van estar a Tossa, a la platja, amb els amics, jo què sé, no? I llavors resulta que n'hi ha 50.000 que et posen like. Sí. Tot això ja estan compartint.
Sí.
O l'altre que diu, ostres, jo hi vaig la setmana que ve, digue'm un bar on te'l puc anar, o d'això. No, ja estan compartint. Estan...
I això és el que, d'alguna manera, aquesta manera de funcionar amb ells els motiva, amb ells els hi ve més de gust fer les coses d'aquesta manera, editant, compartint i fent junts, diguéssim, canviant les coses junts, com tu comentaves, que no pas de forma individual. Em sembla que és que ho has... O sigui, jo almenys ho he entès.
No, és que a més jo crec que hi ha un valor afegit aquí. Aprenen diverses perspectives, no solament la d'ells, sinó, per exemple...
I no només la del mestre, també, no?
I no només la del mestre, sinó... I ja no ho estan rebent, tampoc, des del mestre, com la figura que han de seguir perquè la mestra diu això. Simplement el mestre està facilitant l'ensenyament, però l'ensenyament se'l fan d'ells, no? Llavors...
Clar, per tant, el mestre aquí també agafa una altra perspectiva, no?
Sí, jo crec que amb aquesta perspectiva que el mestre ha d'agafar amb les noves tecnologies és una mica el que molts mestres temen, no? de perdre l'autoritat o de perdre el control de la classe, perquè sí que és veritat que jo quan els hi dono iPads la classe se me'n va. Vull dir, no la tinguen a la classe físicament, la tinguen al passadís, la tinguen a les escales, la tinguen allò i això. I l'altra cosa és que, bueno, que sí, com has dit tu al principi, nosaltres som immigrants dintre del món digital, però ells ja són nadius, llavors hi ha bastant de professorat i això passa tot arreu, no solament, inclús allà als Estats Units, on que ho utilitzem moltíssim, a veure per què hi ha d'haver aquesta figura del conseller de tecnologia, perquè és que hi ha molta gent que no s'atreveix, però no s'atreveix pel fet de dir, ah, vaig a provar alguna cosa nou, no, això no hi ha problema, però el fet de dir, ostres, què passa si els nanos de la meva classe en saben més que jo?
M'agrada aquest tema.
Clar, és que és molt... És cert, és
doncs, i no passa res.
No passa res. I a vegades és molt curiós dir-li als nanos, per exemple, mira, heu de fer això, no? Heu de fer aquest projecte. Feu-ho com vulgueu. I hi ha uns que utilitzaran i faran un vídeo, o els altres que et faran una animació, el que diuen stop animation, que és de fotografies correlatives, i llavors ho fiquen en un vídeo i llavors és com si es moguessin, no? Com si fessin dibuixos animats. Els altres te'l faran amb un escrit, amb llàpids i paper. És que no per tindre un iPad a la classe o no per tindre d'allò, deixes d'escriure o deixes el, o inclús deixes el llàpid. Hi ha molta gent que fa recerca amb l'iPad, però està escrivint les seves notes en el, amb bolígraf i paper. Però un dels programes que s'utilitza moltíssim allà és una cosa que es diu Scratch. És un programa que ensenya el nano a programar. Val? Llavors és una cosa bastant lògica, bastant difícil de fer servir. Pots fer jocs, els nanos poden crear jocs per explicar una determinada cosa. Per exemple, nosaltres ho fem sempre amb els de sisè, és el seu projecte final. Creen un joc perquè els seus companys, aquí li dieu padrins de lectura, allà els hi diem germans de lectura, però bé, o companys de lectura, perquè els seus companys de lectura aprenguin aquell vocabulari que estàs tu repassant, no? Aleshores, no sé, per exemple, si són les parts del cos, aquest any vam tindre un grup que amb l'Scratch aquest, que és un programa de programació, ens va fer una figura d'un Frankenstein i llavors els nanos anaven dient toca los ojos, i si el nano petit tocava els ulls, la figureta feia bien, però si no tocava els ulls, la figureta l'havien programat per fer uau, 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 inténtalo otra vez, no?
Bé, amb aquest projecte... Això ho programen ells, és a dir, els nanos agafen i s'inventen aquest joc.
Totalment.
I programen tots els passos.
Totalment.
Val.
Però clar, estan utilitzant enginyeria, estan utilitzant l'espanyol perquè han de buscar-me tot el vocabulari, estan utilitzant les tecnologies, és tot un
compendi... Treball de grup.
Treball de grup, tot junt, no? Aleshores, jo l'Scratch no en tenia ni idea. I la gent quan em va dir, faràs Scratch? I com ho faràs? Vull dir, aniràs a un curs d'Scratch primer? I diré, no. Ells el saben utilitzar, no? Però ja me n'ensenyaran. I és deixar que ells facin. Perquè si, a més és molt curiós, perquè llavors obtens l'efecte que molts cops no obtens d'una altra manera, no? Ells t'han ensenyat a tu, no? I estan tan contents que han ensenyat que el projecte que els hi surt és de concurs, però simplement perquè ells hi han posat aquesta afició que t'estan ensenyant a
clar,
tu.
I a més, tu has potenciat habilitats socials, és a dir, aprendre a ensenyar amb respecte a algú que no en sap, i a més també l'ampliació del seu propi vocabulari, no?
És a dir... Sí, no, és que clar, com a base doncs, tens una sèrie de vocabulari que has de... A veure, tots aquests projectes són de final de sisè, que és quan a la meva escola se'n van a les altres escoles, la meva escola acaba sisè, i és una manera de repassar vocabulari. Si jo els hi dono un llistat de vocabulari, ara de les parts del cos, ara de d'allò, què hem estat fent des de P5, se m'avorreixen.
Del tot. A mi és el que em passa, que després d'escoltar-te doncs, molts estius aquí, doncs, la pregunta que jo em feia, no? Com puc donar habilitats socials o emprenedoria amb un llibre? O sigui, se m'adormiran a totes les classes, no?
Sí, no? I hi ha molts que se'n van a casa i jo no els he dit que això ho facin per deures i em venen, mira què més he fet, vull dir, i no els hi has de dir res. Ells... Els agrada, ho fan, descobreixen noves coses, s'ajuden uns als altres, perquè els grups s'ajuden uns als altres per programar, per fer el que hagi de fer, i d'això. Llavors, ells utilitzen els jocs dels altres companys per un examen final de tot el vocabulari que s'ha après des de P5 fins a 6è. I no estudien d'un llistat, estudien amb els jocs que han fet els companys. I després aquests jocs es trasbassen en els nens apadrinats, per començar a aprendre aquells d'això. I clar, ells també, ostres, els meus padrins han fet això, no?
Llavors, han creat aquest.
Oh, I a més els hi dius, què heu fet avui? I em diu, jugar. No, però què heu après? Oh, hem jugat a moltes coses amb l'ordinador. Bueno, bé, després els hi preguntes i menys mal que ho saben, no? Perquè si no...
Es quedaria amb el joc, sí.
No, però...
I bufes, buf, quan ha après.
Sí, menys mal. No, però... Bueno, també els hi dones com lideratge d'aquesta manera, perquè ells són els grans, com fet pels petits. Han d'aprendre... Hi ha una aplicació de l'iPad que és genial. Jo l'utilitzo pels exàmens. Quan hi ha una cosa difícil de gramàtica, que no sé segur si me l'han entesa o no, hi ha una aplicació que es diu Explain Everything, i és una mena de pissarra amb vídeo i escrit, tot junt, una combinació, que, per exemple, jo els vaig dir, bueno, explica'm com conjugar el present simple, no? Però des de la base, com si jo no sapiga res, quan ells t'ho expliquen a tu, n'aprenen el doble.
El doble, totalment.
n'aprenen el doble, perquè ells han tingut que buscar-se la seva explicació primer perquè tu l'entenguis. I l'anàlisi que fan d'aquell punt gramatical és 50.000 vegades més gran que no si simplement l'aprenguessin de carretilla com fèiem nosaltres.
A través teu, sí, sí, sí. I això. Però clar, és això, el mestre ha de canviar una mica, no?, aquesta sensació de domini de l'aula, no?
Ha de deixar anar. Ha de deixar anar i saber que està bé no saber-ne, que és igual. Els nanos estan a punt, a tot moment, de deixar... Mira, inclús nosaltres tenim un programa, sobretot amb els de sisè, però l'hem baixat a quart, perquè hem vist que funciona. Bueno, tu detectes les destreses que tenen cada un de les criatures, no? Hi ha casos que són més bons per la música, hi ha altres que són més bons per la tecnologia, hi ha altres que són... Doncs aquells que despunten amb coses de tecnologia, tenim un treball que és ajudant de tecnologia. I a vegades els tenim en classes d'altra gent ajudant a fer servir la pissarra electrònica perquè se'ls hi ha espatllat. I el nano aquest, i en tenim una cinquè, que ja tothom ens en riem, perquè quan nosaltres no sabem com fer-ho, ho preguntem al Henry.
Vull dir, directament.
Ja, directament, al Henry. El Henry és el que d'allò, inclús jo vaig fer broma, però és cert, vaig fer broma en una de les conferències, i vaig posar la seva foto, dic, mira, aquest és el Henry, aquest és el que ens ajuda, però és veritat, vull dir, en tenim un de segon, que se sap tots els processadors, quina capacitat tenen, quins gigabytes pots tu enviar per si envies una foto, com comprimir-la, i és un nen de segon. Clar, aquest és el Jake.
Clar,
però,
sí.
clar, però
aquí la dinàmica realment és que tothom aprèn, no? També és molt bona aquesta dinàmica, no? Perquè al final esteu... És veritat, nosaltres som transmissors d'eines, però a la vegada tots estem en un procés d'aprenentatge,
sí, lo
junts.
El que us deia al principi, que la sort d'estar a Boston és les oportunitats. Bueno, de la Boston està en un altre lloc. Realment ara, malauradament, fora de Catalunya, fora d'Espanya. Però que està en algun altre lloc on realment s'estigui emprant totes aquestes coses, perquè ells tenen programes, cada escola té un programa de desenvolupament professional i no és obligatori, però tens cada any $1.500 a la teva disposició. En altres escoles són 3.000, a la nostra és 1.500 a la teva disposició per fer qualsevol curs, per fer qualsevol cosa que t'interessi. Aleshores, tu pots demanar-lo o no. No és obligatori, però és aconsellable. Clar, posant-te tot això, tu te'n pots anar a fer un curs de per exemple, de l'Scratch, que jo et deia que jo no en sabia, però ho vaig aprendre... Sí, jo m'hagués pogut anar a fer un curs d'Scratch. Vull dir, i el desenvolupament professional el tens i està allà. Clar, això és bàsic. Que aquí, si no tenim els medis ja per posar-lo, doncs és impossible.
És impossible.
I després has de tindre les eines a la teva disposició. No pots tindre només la sala d'ordinadors, que a més són fixes. No anem amb fixes ja. Vull dir, tot el que és mòbil.
Clar, és que fixes, perdona, però és que fixes nosaltres, els adults,
sí,
ja no hi anem tampoc.
No,
que
va.
Dir, tens el de l'oficina i prou. Tots anem o amb tablets o amb els mòbils o amb el portàtil.
El portàtil. No? Vull dir, no pots esperar que si nosaltres estem fent això, els nanos puguin tindre suficient amb només una sala d'ordinadors, que a més, molts cops, els han de compartir entre dos perquè no n'hi ha suficients. Que igual seria millor desfer-se d'això i plantejar-se que les aules no tinguin parets.
Parets.
Plantejar-se la mobilitat, que és el millor, la mobilitat. Mira, tornant amb les destreses i com els nanos aprenen, n'hi ha que aprenen molt bé en grup, però n'hi ha que necessiten estar totalment sols. Si estem fent una cosa que ells han de parlar, que han de parlar dins d'un ordinador, dins d'un aparell mòbil, hi ha qui voldrà anar-se'n a la sala de professors i tancar-se allà perquè aquella hora no hi ha ningú.
No hi ha ningú.
A vegades t'interessa el professor que es pugui haver-hi aquesta mobilitat. Per exemple, en els exàmens orals. Si jo haig d'agafar nano per nano i fer-li un examen oral, allà m'hi puc tirar 2 setmanes fent exàmens orals i de mentre haig de tindre alguna cosa que els interessi suficient perquè els altres puguin treballar sols, mentre jo els tinc un a un. Si en comptes d'això jo els hi faig les preguntes amb una gravació en un iPad o en un iPod o inclús en el telèfon mòbil, o els envio per un voice, per un missatge mòbil, i els hi dono un número de Google Voice, que és de les aplicacions de Google és el telèfon. I els hi dono 5 minuts perquè se'n vagin a qualsevol telèfon de l'escola i em truquin allà i em deixin la seva
gravació,
la seva gravació.
Responent les preguntes que tu li has enviat.
Jo trigo 5 minuts i després a casa jo obro l'aplicació de Google i els puc escoltar un darrere l'altre, quan m'interessi. Si després els hi vull modificar coses que han dit malament, els hi puc tornar a reenviar aquell missatge. Mm-hmm. Clar, això no ho puc fer amb un examen oral.
Clar.
A part, hi ha nanos que amb un examen oral, amb el professor, no et xerraran ni la meitat. Els hi dones un ordinador i no callen.
Estan tranquils.
Estan tranquils, no callen.
No se senten intimidats, no se senten jutjats, diguéssim, no? Perquè és veritat que al moment d'això és un examen i t'estic davant mirant, clavant els ulls,
és fiscalitzant. I saps que t'estic
avaluant. És fiscalitzador.
En el moment que tu em truques per telèfon, jo no t'estic avaluant. Tu saps que tens 5 minuts o 10 màxim per tornar a la classe. Sinó, clar, les conseqüències també són allà, no? Home, no els deixo anar i després me n'oblido d'ells. Oi, mira, que bé, ja el tinc la classe feta, avui no. Però ja tornen a classe durant aquests 5 minuts o 10 que els he deixat perquè bé, facin. L'altra cosa és que hi ha nanos que deixen anar sense pensar el que estan dient. I després, quan s'escolten, perquè llavors hi ha una opció que diu... Vols escoltar el teu missatge?
Abans d'enviar-lo.
Sí, abans d'enviar-lo. Vols escoltar el teu missatge? Si el vols escoltar, prema 1 o el que sigui, com quan deixem un missatge amb un contestador automàtic, no? I si estàs satisfet del missatge, prem 2 i ja està. Bé, llavors els estàs obligant a que s'escoltin. I ells es donen compte de fallos que han fet. A mi no m'importa si durant aquests 10 minuts ells tornen a trucar o tornen a refer el missatge 50.000 vegades. Jo vull el millor d'ells. M'és igual el que els triguin a fer-ho. Jo vull el millor d'ells dintre d'un temps determinat per ser just i per poder ser objectiu amb els altres nanos de la classe. Però si aquell nen necessita
fer-ho 5 vegades i té temps de fer-ho 5 vegades i és la cinquena la que és bona, a tu t'és igual.
A mi m'és igual. Hi ha altres que opten per estar els primers 5 minuts a la classe, contestar-se les preguntes escrites i després simplement llegeixen. Uh-huh. Bueno, és una altra estratègia que tenen.
I poden escollir els nanos?
No, és que jo els he dit que això és l'examen
oral
i ells han d'anar i trucar-me.
El mètode pel qual arribin a la resposta
igual.
És igual.
A mi m'és igual.
Uh-huh. Uh-huh. Però tu els has de sentir parlar.
Parlar, no? Aquell és l'examen oral.
Interessantíssim, Mercè. Estem, la Gemma i jo, amb la boca absolutament oberta. Espero que tots els oients que avui ens esteu escoltant estigueu com nosaltres. Fem una cosa, t'emplaço a un proper programa perquè ens segueixis explicant tot això. Sí? I serà també un dimecres. De fet, deixeu-me dir, per ser honesta, és que el gravarem ara. No te'n vagis, Mercè, perquè ella se n'ha d'en tornar a Boston. Vull dir, ella no es passarà tot l'any aquí. Aleshores, aprofito ara que l'he segrestada per gravar el proper programa. Com també hi ha dir-vos que també vindrà el marit, el Víctor. Abans que marxin a Boston, vindrà el Víctor també a parlar-nos de la secundària a Estats Units. I així també, bueno, ja veureu. Jo crec que està bé poder-nos nodrir de gent que està a fora, obrir una miqueta els horitzons i veure què s'està fent a altres llocs i aprendre de tot això. Moltes gràcies, Mercè. Espera't un momentet que seguim.
Molt bé,
a vosaltres. Sí que us espero dimecres vinent, a les 9 del vespre, i us deixo amb una cançó d'aquelles que ha triat la Gemma. Us deixo perquè la disfruteu. A més, casualment, aquest grup va ser, juntament amb U2, un dels primers CDs que em vaig comprar jo amb els meus propis diners. Me'n recordo que, a més, me'n vaig comprar a Andorra. Pujàvem a Andorra a comprar-nos els CDs perquè, clar, a veure, a la Guardiola no hi havia prou diners i tot el que ens podíem estalviar estava molt bé. Aleshores, us deixo un supertram. Em fa, ja et dic, molta il·lusió. I la cançó, evidentment, és The Logical Song. Per tots vosaltres i fins dimecres que ve.